sempre la temporada del Romea segueix endavant i molt bé, i un tampoc a Torrevella des que vam començar ahir va trobar la Núria i aquesta setmana comencem amb l'espectacle del que parlarem ara. De tota manera, abans de començar a parlar en concret i presentar-vos l'espectacle de la Clara i el Bruno, m'agradaria dir-vos una cosa que sembla que té un interès especial. Després d'haver reflexionat molt, després d'haver-ho pensat, consultat amb molta gent i haver-nos pres el temps que fa falta prendre's per les grans decisions, hem pres una decisió que té a veure amb el Teatre Romea, amb els seus 130 anys d'història, que té a veure amb la vida cultural catalana, que té a veure amb Barcelona i que té a veure amb el Raval. I la decisió que hem pres, fonamental, és que a partir de dijous, dia 30, el Teatre Romea canvia d'activitat i canvia de nom. Ja no serà un teatre, ja no serà un Romea, serà un cine i serà Arcadia Nexus. Dit això, que és el més important, ells tenen la paraula.
Grande!
Grande! Canvia d'activitat.
Encantat. M'he posat molt nerviós.
No fa falta que era la petita broma inicial, m'ha semblat que sempre s'ha de començar.
No, està molt bé, està molt bé.
Creant angoixa, està molt bé, però s'ha creat una certa angoixa, una certa expectació. I bé, molt content de rebre aquí a la Clara, el Bruno, l'espectacle d'ells i l'Alejo. I dic que des del primer moment que ens va arribar la proposta no hi va haver cap dubte, per descomptat. Crec que és la primera vegada que el Bruno treballarà al Romea, no ho he de dir, però la Clara ha estat habitual al Romea, no?
Sí, sí.
O sigui que benvinguts a casa vostra i un espectacle que es diu Cobertura, un espectacle que té molt a veure amb dues coses que estan de màxima actualitat, per una part, els telèfons mòbils, wifi, internet i totes aquestes coses, la paraula, el títol ho explica, i per altra banda, a mi, del que conec de l'espectacle, el que m'agrada molt és que hi ha un homenatge molt tendre, molta emoció i molt d'acord cap al món del cinema i a la gent del cinema. La qual cosa fa que també estigui molt lligat a l'actualitat. Jo estic segur que bé, la gala dels Goya, que vam veure dissabte passat, i la gala dels Gaudí, que vam veure fa dues setmanes, tenen molt a veure amb aquest espectacle i amb tot el que passa en aquest espectacle, però ells seran els que més o menys en parlaran amb més criteri que jo.
Moltes gràcies, Josep Maria. Ens agrada molt aquest nou nom que rebrà a partir d'ara el Romea, que es dirà Arcadia Nexfilm, perquè realment ens plantejàvem si la roda de premsa havia de ser la roda de premsa real o la roda de premsa fictícia que podria haver-hi. Nosaltres fem un espectacle doble. Nosaltres estrenem Cobertura, que és el títol de l'obra de teatre, però el que s'estrena avui, la P, el que s'estrena realment en aquest teatre és Quiero nadar en tus ojos, que ho vist allà, que és la pel·lícula dirigida per Guillermo Peñalbar, director de cinema argentí, i interpretada per Roxana, actriu barcelonina. I això és el que en un principi ja comencem a crear aquesta ficció des de l'inici, que la gent ha vingut al cine Arcadia Nexfilm. Vam posar Arcadia perquè ens semblava que també quan després el moguéssim Romea ens quedava massa aquí. Nosaltres sempre que hem dit el Romea en les primeres versions del text estava Romea, però vam dir quan anem de bolo podem dir una cosa més genèrica com Arcadia, que Arcadia sempre hi ha hagut cines o teatres Arcàdies arreu d'Espanya i com aquesta terra també perduda, i és una miqueta això. El que fem és una ficció dintre una ficció, fem creure a l'espectador d'inici que està a la reestrena de la remasterització amb 11K de la pel·lícula Quiero nadar en tus ojos. I així arrenca la obra de teatre, i en el fons veurem que és una obra de teatre que evidentment parla d'aquesta cobertura que estava dient en Josep Maria abans, de com ha afectat bàsicament els mòbils a les nostres vides i com ha afectat concretament la relació de parella entre el Guillermo i la Roxana. I abans de parlar de més coses de l'espectacle, potser sí que cedeixo la paraula als seus autors, que estan els dos aquí.
Bé, sí, no faci gaire més, perquè crec que efectivament volíem que l'obra fos molt actual. No sé si s'està ja una còpia, no? L'obra és... volíem que fos molt actual i que parlés d'una cosa que és que la tecnologia i els mòbils estan canviant les relacions entre les persones i de manera molt ràpida. Això per una banda. D'altra banda, la Clara i jo sempre hem fet comèdia i teníem molt clar que volíem seguir fent comèdia, però que és la tercera obra que fem. Volíem que aquesta tercera obra fos un pas endavant, en el sentit de que l'estructura dramatúrgica de l'obra fos més madura i hi hagués una història potent que captivés el públic. I crec que aquesta història hi és una història, en el fons, una història d'amor i desamor d'una parella artística. Crec que és molt interessant l'amor en l'art, no? Amb totes les seves dimensions, els gelos, les rivalitats, les admiracions, i això crec que ho han tocat amb aquesta parella que és la Roxana, que es converteix en una icona de sobte, una icona mundial del feminisme, de la dona, un símbol més enllà de ser una actriu famosa, i el Guillermo, que és un tio que en el seu dia va guanyar un Òscar amb aquesta pel·lícula i té un decliu progressiu i fatal en el cinema. Per tant, volíem per una banda que fos una comèdia i per l'altra que fes pensar i que la gent sortís del cinema-teatre dient, hosti, potser sí que està el món anant massa ràpid, no? I no ens estem adonant que aquesta petita cosa ens està canviant molt la manera de veure'ns i de mirar-nos i d'escoltar-nos que teníem abans i que ja és igual ara, no? Alejo.
Hola. Sí, yo creo que esto que dices es lo que ha hecho que sea compleja la elaboración del texto, porque se combinan muchos tipos de comedia, ¿no? Un tipo de comedia quizás más extremada, ¿no? más de vinagra, con un tipo de comedia más nostálgica o comedia romántica incluso, y esa combinación de tonos y la armonía entre ellos es lo que creo que es bonito de lo que ha quedado, ¿no? Que realmente conviven mucho tipo de comedias dentro de la misma obra y también de alguna forma sirve para reflejar también esta especie de tránsito del que hablamos entre la pantalla grande que se ha convertido en algo, ¿no? En una ficción casi romántica, ¿no? Hacer cine ahora ya casi es algo del pasado y ese tránsito a las pantallas pequeñas, como se está transformando esa vida, sin quedarnos en lo nostálgico, sino viendo esa evolución y hacia dónde nos puede llevar. Y creo que eso, de ligar, poder meter temáticas actuales dentro de una comedia absolutamente loca ¿no? y llena de gags en los que no puedes parar de reír, ¿no? pues bueno, ha sido todo un reto, ¿no? y espero que lo hayamos logrado.
Sí, és cert que has apagat que fa com una cosa, no? Potser se'm sent bé, no?
Jo crec que sí,
perfecte. És cert que el fet ara quan l'Alejo ha parlat de vinagre, nosaltres havíem fet dos espectacles que eren absolutament teatrals, teatre, que arrel d'aquest segon se'ns va fer la proposta de fer la sèrie, sabíem que en el fons no podíem anar enrere, o sigui, no podíem fer veure que no havíem fet vinagre i si algun ens anava bé treure algun personatge de vinagre dintre de l'obra, ens marcava ja un nivell que no podíem trair, i els personatges aquells havien de sortir una mica com la gent els coneixia a la tele, amb la qual cosa això ens dificultava l'elaboració. Nosaltres els espectacles que havíem fet abans eren molt més senzills els canvis, eren més físics de construcció de personatge que no perruca, vestuari, i el fet d'haver fet tele entremig, doncs, això ha fet que hi hagi una part més pujada en aquest sentit, i alhora també ens ha pogut donar peu a l'altre protagonista de l'obra, que és la pantalla de cine, no? O sigui, la pantalla de cine amb una, el Cine Arcadian Expo, on s'ha fet una instal·lació superpuntera a nivell de tecnologia digital, passa a ser també un altre recurs que fem servir per explicar més coses, per fer més personatges i per també permetre'ns fer algun canvi més ràpid que entre dos, si no, no seria tan fàcil de fer.
Jo m'agradaria afegir que ha estat una experiència treballar amb la Clara, actriu i directora, aquest cop, i en alguns moments la Clara ha estat molt divertit perquè la Clara com a actriu és, doncs, és com, imagino, jugar amb el Messi, no? O sigui, és una, és un monstre, ja ho sabeu, llavors és capaç de tot, no? Però aquí ha hagut de dirigir i dirigir-se a si mateixa. Aleshores, és, la Clara per ella ha estat una, jo crec, una experiència de divan, en el sentit de que molts cops ja al final sortia i deia, bueno, a nivell de llums, deia, m'ho vull mirar de fora, fes. I ens utilitzava nosaltres, no? Vull mirar-ho de fora, perquè no podia estar tan ficada com a actriu, no tenia un segon que pugui sortir fora.
Clar, hem pres una doble de llums, d'una manera molt clara. Si sí, era una... ho hagués hagut de posar per contracte a nosaltres mateixos, que n'estava un doble de llums per veure. Sí, ha sigut... És clar, jo estava en un punt que no em podia enfadar amb ningú, no? Perquè en tenia els actors, perquè pensava, la directora aquesta, si no té ni idea, o sigui, no és un de cul. I després pensava, la directora pensava, aquest actor que hem de posar, o sigui, és que a veure, calma, o sigui, era una mica, en aquest sentit, una mica esquizofrènic.
Però el bo ha estat que la Clara, com és actriu, ha dirigit molt des del punt de vista interpretatiu, i això és un gust com a actor, perquè ella sempre pensava en la millor solució com a actor. Si en aquesta escena t'has de treure la perruca i posar-te aquesta americana, a veure, ho hem de preparar tres escenes abans,
això.
I jo, que sóc un negat i no tinc sentit de l'orientació a escena i pateixo molt amb tot el que és l'utilleria i el món de les, dels objectes, la Clara em tractava com un nen petit amb certes mancances i em facilitava la feina. Bueno, la veritat és que ha estat molt tendre el procés, perquè hem viscut moments d'atacs de riure, de dir, bueno, a veure, Bruno, calma, que sigui.
Sí, ha estat fet a mida, realment és una cosa fet a mida, vull dir que ara amb alguns companys parlàvem en plan, ostres, t'atreveixes a dirigir aquesta... I realment, en el fons, els espectacles anteriors era una cosa que fèiem entre els dos, que ell s'encarregava més de la part d'autor i jo potser més de la part aquesta de direcció, però quan tampoc era una cosa que ara a mi m'hi molt de nou, el que passa que sí que m'ha vingut de nou los focos, la tal, dius, jo què sé com es llama los focos, però no jo vull a full, esto se va a llenar a full. Vull dir que sí que m'ha vingut de nou tot el protocol de direcció que no ho sé i l'estic aprenent. Però és veritat que ha sigut relativament fàcil també comptant amb l'Alejo que ens anava donant tot aquest punt de vista extern que nosaltres tampoc ens gravéssim, no és el mateix veure-ho que veure-ho en una pantalla una altra vegada.
I després l'Alejo és director de cine i és el trio és fantàstic perquè ell ha donat coherència a tot el món audiovisual i tot el món d'aquesta parella que va començar. També havíem d'explicar de manera molt senzilla però efectiva que aquest home va guanyar un Òscar amb una pel·lícula de culte, de cine lent, que va ser la primera pel·lícula de la Roxana, que la Roxana, a partir d'aquella pel·lícula, es va enlairar i el director va començar a caure. No? I això s'ha fet doncs, amb uns material audiovisual i cinematogràfic que ja veureu, molt bonic, molt ben cuidat, perquè aquest home té una sensibilitat tremenda i té un pare argentí, el qual ha facilitat molt que no, empatitzés amb ell.
El argentino Thiago Cinelento.
Però tienes todo.
Eres Guillermo.
Sí,
sí.
Sí, bueno, algo que comentar, comenta. La parte audiovisual siempre ha... O sea, hemos intentado que no coja un protagonismo extremo, porque es verdad que pones en un teatro, ¿no?, audiovisual, la mirada del espectador se va a la pantalla, es muy magnético, ¿no?, el audiovisual, y en realidad ha sido utilitario, ¿no? O sea, de alguna forma hemos intentado que el audiovisual sirva para eso, hacer que, la magia de la cantidad de personajes que hacen sea posible, que facilite los cambios, que se puedan explicar cosas a través del audiovisual, pero siempre como justificándolo dentro de lo que es el espectáculo teatral y no simplemente, ¿no?, como una proyección, unos gags proyectados, ¿no?, intentando que no frene el ritmo de lo que pasa en escena, sino que vaya a favor de eso, ¿no?
Es curioso porque era un repte també, no?, de si podíem conviure els dos, les dues arts, no?, les escèniques i les audiovisuals junts, que no és un repte que no s'hagi explorat, s'ha explorat moltíssim, però per nosaltres era nou, i ens hem adonat que és meravellós, és supercompatible, que tu pots estar veient una cosa directa que després s'està gravant amb una càmera i ho veus ampliat a darrere, i que, no, que l'espectador es nutreix de la càmera, de la pantalla i del directe, perquè vol veure que el que està sent en directe surt allà, i amb això ens hem permès fer alguns jocs d'aquests de fer veure que fem cine, que tu veus una mica més maco a la pantalla, però quan ho veus a la realitat no és tan maco, no? I despullar una miqueta aquest món del cinema per veure que en el fons també té alguna cosa de teatral, i que a vegades el muntatge i les càmeres ho vesteixen, però que en realitat dius, ho van gravar en una plaça, hi havia una planta i tu sembla que estiguis a la selva, no? Aquest artifici del cinema també ens agradava molt explorar-ho. Nosaltres hi ha un moment que fem els Oscars i que surten 5 pel·lícules en llengua estrangera que estan gravats en el mateix set pràcticament, no? I això a nosaltres ens feia molta gràcia, no? Saber que no havíem sortit de la biblioteca d'aquí i que havíem fet 5 nacionalitats diferents, no? Que era una mica aquest artifici que ens agrada, sobretot els que venim una mica del teatre i quan, no? I veiem també l'artificiós que és el cinema.
M'agradaria afegir una data que no he dit al principi, no recordo ara. En qualsevol cas, la mateixa confiança que vam tenir des de la primera proposta de l'espectacle per venir al Romea, sense necessitat de conèixer res més, només amb el talent de la Clara, del Bruno i de l'Alejo, per descomptar, i de la productora, la Perla, darrere i de més, la confiança la s'ha demostrat al públic. Ells debutaran el dijous aquí en el Romea amb un fet excepcional. Faran 7 setmanes, en certa manera, en total, doncs quan avui en dia, més dia d'avui, està venut ja el 75% de tota la capacitat de les 7 setmanes. Això és un fet extraordinari. Són més de 15.000 persones les que ja abans de debutar, abans de sortir pràcticament res a la premsa, han mostrat la confiança cap a ells i cap a l'espectacle. No? Això és un fet que s'ha de remarcar i que per endavant té un mèrit increïble.
La Clara ha fet una cara.
Sí, de pàl·lis.
Molta por. Sí, no, de pàl·lis. Molta por quan et diuen, hi ha molta gent que ha comprat.
Hi ha moltes ganes, ja. Però també és veritat que això, aquest pas, així més gran, no hagués estat possible si no tinguéssim la Perla en primera darrera. Perquè, o sigui, a l'Urna i jo som un desastre a nivell
gestor,
o sigui, no entenem de números, o sigui, som lletres pures i tontes, no? O sigui, és com... I sort que tenim un equip superfemení i super increïble i empoderat de dones que ens van dient, nois, s'ha de firmar això, hem de reunir d'això, heu de decidir això, perquè en el fons encara anem com quan vam començar ahir un teatre, que és que agafàvem un llençol de casa, una làmpara, fèiem així, fèiem un teatre, no? En el fons encara la nostra mentalitat encara no s'ha adaptat a tots aquests canvis, no? I realment no haguéssim estat capaços de gestionar escenografies, equips, impossible, impossible. Però des d'aquí volem agrair moltíssim a la Perla.
Sí, la Bet, el fill, va escriure producció acollida per la Perla, que em sembla un terme molt just, perquè realment som com dos titiriteros acollits per una productora amb molt seny i molt savoir-faire.
Agombolada,
que hagués estat més precís.
És una cosa maternal, també.
Parlàvem abans fa un minut allà de peu dret que el primer vostre espectacle fa uns 15 anys, més o menys, i va ser en el Malí.
Va ser
el Malí. O sigui, el 14 anys del Malí, quants metres quadrats pot tenir l'escenari del Malí?
4, 8.
8, 8. Doncs 14 anys per passar els metres quadrats. Sí,
no està malament. Metre quadrat.
Sí, exacte.
Suposo que una de les característiques de l'espectacle, estic convençut, és el fragolisme habitual dels vostres espectacles escènics. Sí. No? Quants personatges s'arribeu a fer en aquesta funció?
Vam dir que uns 15 per barra, entre teatre i pantalla.
O sigui, físicament crec que són 7-8 al teatre i 7-8 de l'audiovisual.
O sigui que és una companyia numerosíssima.
Sí.
Quan sortim a saludar, som amb el Marc. Marc Serra, altre gran element que ens ha ajudat a fer possible aquests canvis, que si no fos per un regidor de primera línia, això... Regidor i actor, que l'hem enredat també.
Entre aquests personatges reconeixem molta gent del món del cinema, no sé quan la Roxana es pot semblar la Letícia Dolera o no, res d'això.
No, perquè ella no és directora, no. L'únic que ella utilitza les xarxes, sí, molt per... Jo crec que en un moment donat sí que veiem 10 anys d'aquesta història, d'aquesta parella, i veiem un punt d'inflexió quan ella comença a guanyar molts premis. Suposo que es comença a donar de certes coses molt masculinitzades en el món del cinema encara, amb unes tendències. I llavors suposo que ella comença a desmarcar-se d'això per caràcter i llavors acaba sent-se una mica instagramer, feminista, i acaba aglutinant-se ella molts lemes que no són òbviament seus, però no talons, no depilació, no, tot aquest tema i empoderament de no ser esclaves en un món tan esclau de l'estètica com és el cinema. Ella intenta dir, escolta, prou, s'ha acabat Photoshop, s'ha acabat el retoc cirúrgic, s'ha acabat... Això està com apuntat, tampoc no és una tesi que ella... Però sí que vam pensar que... Bueno, a mi se'm va plantejar, no?, en un moment, quan ella em va parlar de l'argument, el Bruno, jo li vaig dir, hosti, una tia que està triomfant molt amb la meva edat, què està passant, no? Jo mateixa vaig tenir aquest prejudici, no? De dir, què està passant, per què, no? A part del seu talent, per què està triomfant tant? I perquè ho atribuïa més a una actriu més jove, no? Fixa't on estic, dient-ho perquè... I llavors vaig pensar, ja està a la contra, o sigui, si està a xarxes està a la contra, no per ser una tia superguapa i tal, sinó al revés, perquè ha dit s'ha acabat, les dones són com són, amb l'edat que tinguem i reivindicant-nos amb els nostres cossos, amb els nostres, la nostra bellesa, no? I això és el que llavors vam anar desenvolupant una mica més aquesta idea. Però sí, fem com una mica que sembla que hagin passat 2 anys o 1 any, no? Perquè una conversa que ella té amb una mànager dient que està contentíssima perquè Tom Cruise li farà d'avi amb ella, no? Quan sempre ell mai fa d'avi, no? I bueno, és com una miqueta això.
No sé si m'avanço massa la meva imaginació corre massa, però el títol de la pel·lícula de ficció, que era una d'Adam dos ojos, veig una barreja, jo hi veig, em suggereix almenys una barreja de título almodovariano i al mateix temps título de pel·lícula argentina, una fusió de les dues coses. Que era una d'Adam dos ojos, em sembla una literatura molt almodovariana i molt argentina.
Sí, sí, sí. I en el
fons
són referents, no? Nosaltres, Almodóvar també surt una mica... d'alguna manera a cobertura surt una mica l'àurea i la pàtina, d'alguna manera, perquè, bueno, som els nostres referents. Ens hem passat la vida, a vegades ell i jo, buscant coses del modó per a la vida, no? I en el fons amb els nostres personatges hi ha com una mica d'aquest.
I molt de Fellini, també, no? Aquest surrealisme, aquest... En el fons, el cine argentí jo crec que veu molt de l'italià, no? A mi m'agraden molt aquestes comèdies dramàtiques dels argentins que reviven molt d'aquelles que feia l'Hector Escola, no? I aquest to sempre de que rius però plores una mica, no? La comèdia romàntica o dramàtica bonica.
La comèdia gusta a vosaltres, però s'ha identificat més a Bruno per els seus treballs televisius els últims anys o no, i el que més us agrada de l'humor és que parla de coses simples, quotidianes, petites,
Sí, la primera sí, evident, no? El que passa que, bueno, ja fa 4 anys que no estic fent res de televisió i crec que, bueno, que la meva decisió, diguéssim, si ve la sombra de Polònia és allargada, no? Perquè són 10 anys de fent i més 6 personatges molt concrets. Jo crec que el procés ha estat molt bonic, m'ha permès a mi fer coses com aquesta, no? Com entrar en aquesta casa i treballar amb aquestes senyores, amb el vostre permís, Pou, que ara està bé, no? De tant parlar, com diu la Roxana Guerreres. I la segona, efectivament, la Clara i jo ens vam conèixer a Madrid i quan la Clara va entrar, jo me'n recordo tota la vida, va entrar al teatre on jo havia de fer una substitució i
l'alcalde
de Zalamé i em van presentar Clara Segura. Ens vam fer dos petons, la Clara li va fer una broma a l'Isaac Alcaide. Mira. I aquella broma que li va fer, jo em va fer molt riure i vaig dir, jo he de treballar amb aquesta tia. I mira,
i hem fet companyia, que vam fer companyia fa 15 anys i seguim ara amb la companyia. Hem fet una companyia intermitent, sí, perquè no hem anat fent coses per separat als altres, però d'alguna manera ens hem necessitat, perquè és veritat que jo les bestieses que podem arribar a fer a l'escenari, tots les puc fer.
Sí, i jo també.
O sigui que la culpa és de Calderón de la Barca.
Sí,
ah, exacte.
Sí, senyor. I de que no hi havia mòbils.
També.
Perquè teníem un paper tan petit, els dos, teníem tantes hores de camarins.
Els camarins, del Teatre de la Comèdia
Madrid. Del Teatre de la Comèdia Madrid, exacte. Moltes hores esperant allà, exacte.
I a més hi havia apuntador, a sobre hi havia apuntador, però podíem fallar i tot.
I llavors el no tenir mòbil, que no està cadascú al seu camarí, que és el que passa últimament quan vas als teatres,
sí,
havíem de parlar, no? I llavors ell ja va començar a imitar a tota la companyia, l'última sopar de companyia, imitava els 19 actors que hi havia a la companyia, i allà també vam començar a preparar un espectacle que vam estrenar al restaurant d'un amic seu a Cadaqués, amb un flexo i un llençol, sí, i això va ser Los Titiriteros. D'això estem molt orgullosos perquè vam fer la guerra, la guerrilla, que és anar de vol o perdre'ns perquè tampoc no teníem GPS, tot això és els nostres orígens més preuats.
I vau disfrutar del privilegi del teatre sense mòbils a la platea, no?
Sí,
correcte.
Sí, sí. Era gent que parlava. Ara són mòbils que sonen, sí, era gent que parlava.
Sí, efectivament.
Roberto Tinta, sí, sí.
Acabes de contar una cosa que m'ha donat compte. Jo sí que tenim molt més gran que ells, molts més anys de teatre, i podríem dir que som una generació d'actors que hem disfrutat del privilegi que ja no disfrutaran mai més altres generacions, sí, de treballar en el teatre quan no hi havia mòbils, quan no sonaven mòbils i quan ens ensenyaven llumetes.
Sí, sí.
És també un tema fonamental de l'espectacle.
Sí,
el món
desconnectant.
Jo
crec que igual d'aquí un temps tornem a l'altra banda.
Feu avís justament abans de començar l'obra sobre el mòbil, allò, aquella cosa, aquell missatge que surt sempre aquí, heu canviat alguna cosa?
Ens passa que estem tentats perquè nosaltres, la ficció de Quiero nadar en tus ojos, tirem molt de les xarxes, diem por favor compartir tal, estem dubtant perquè vam pensar, fem un avís fals de dintre l'obra dient no apaguen però no comparten fins al final. I llavors vam pensar, no, perquè ens passarà que en un moment que no poden sonar mòbils, sonaran mòbils. Amb la qual cosa estem dubtant, però sabem la vida que apaguen els mòbils i que en tot cas al final ja els direm que no els poden obrir. Sí, perquè és que si no ens trobarem que la gent no els apaga.
I és terrible, però jo ja he vist Instagram filmacions.
Com una filmació dels vols que heu fet. Sí, és terrible, això no es pot controlar.
És terrible, però esclar, però és una pantalla fosca que tu no veus, no? I jo ja ho he vist, ja ho he dit alguna story, no? Que on estem tu i jo fent.
Bé, jo ahir a la tarda estava aquí veient la funció de despedida de la Núria Espert amb el Teatre Ple, jo estava mirant-ho des de darrere la cortina amb un bordet, i al llarg de l'espectacle vaig detectar més de 4 o 5 persones que estaven gravant. no es pot fer res amb aquesta. No. Bueno, sí, sí, hi ha una manera de fer-ho. Ha sortit un article fa poc en el periòdic aquesta setmana d'una experiència d'un teatre petit de Santa Coloma on estan fent una experiència que ja s'ha fet en diversos teatres de Love Broadway a Nova York, que és que a l'entrar han creat una espècie de capsetes, bossa, que anul·la completament la senyal, i poses el telèfon a dintre de la bossa, te'l tanquen en un candauet i pots optar entre guardar tu el telèfon a la teva butxaca però tancat en un candau que no sonarà ni es pot fer servir, o deixar-lo a recepció perquè te'l guardin i recollir-lo al final. En qualsevol cas, l'avantatge que té és que aquest tipus de bossetes de tela o material aïllant o les capsetes de plàstic el que fan és que no puguis, per molta temptació que tinguis, perquè no ho pots obrir tu d'una cap manera, la clau la té, la clau d'obrir-lo la té el personal del teatre.
S'agafa un atac d'ansietat.
Sí.
Acabarà sent una cosa com una experiència més, no? Sí, teatre, sí, sí. Et fan deixar el mòbil, és
sí. Increïble. Jo recordo, és curiós el del mòbil, perquè sé que aquí també és tema central, és una petita anècdota, un espectacle que vaig veure en el Public Theatre de Nova York fa cosa de 3-4 anys, que es deia, una obra interessantíssima, que tant de bo la poguessin fer aquí, un dia potser la farem, que es deia, si no m'equivoco, es deia Privacy, privacitat, intimitat i demés, on precisament jugava de tot el contrari. Al començar l'espectacle t'entregaven un paper a l'entratge, un programa de mà, on et demanaven que si volies participar en l'espectacle apuntessis el teu telèfon, el teu número de telèfon mòbil, i al mateix temps que firmessis en la mateixa fulla on tu apuntaves el número del teu mòbil, firmaves una autorització perquè poguessin fer servir el teu mòbil al llarg de l'espectacle, trucant-te i demés. L'espectacle consistia en que durant tota la funció, moltes vegades, des de l'escenari, els personatges i dintre de l'acció no només trucaven a mòbils d'espectadors que estaven veient la funció i havies de contestar i parlar amb ells que t'estaven trucant des de l'escenari o des de fora de l'escenari, sinó que cosa pitjor, terrible, l'espectacle era una denúncia de la falta de privacitat que també avui en dia, és que de cop i volta a les pantalles que hi havia a l'escenari veies que et sortien fotos de les que tu tenies a teu mòbil. És a dir, hackeaven tus mòbils, tu ja sabies a l'inventar l'espectacle, les daves permiso per que hackearan tus mòbils. Un espectacle terrorífic, era terrorífic, terrorífic.
A l'hora de fer el muntatge teatral o audiovisual, què ha estat el més difícil?
Jo crec que ha sigut això de conviure aquestes escenes dobles, no? O sigui, aquestes escenes de el que està passant. Tenim com dos espais en aquest el Romea, diguéssim, l'Arcàdia, perdó. Tenim el que està passant a la sala i el flashback que veu un espectador d'aquesta parella, no? I llavors aquesta convivència entre el davant i el darrere, una mica pel davant i pel darrere, no? Això és tot el més complicat. El més complicat és, no, tu t'has de quedar perquè si no jo no em puc canviar, perquè llavors has de sortir tu primer, llavors tu, o sigui, tota aquesta mecànica, jo crec que això encara estem... No podem sortir per aquest temps, perquè tardo 15 segons, o sigui, hem arribat a nivells de... Algú com el Romea mirar quan es tarda d'allà a platea, que va dir, perquè el canvi el tenim en 33 segons, més 15 no arribem, o sigui, coses així, una miqueta, no? Aquesta mecànica, que després la vas agafant, perquè com tot, al principi no pots canviar-te gairebé i després que al final de les funcions et dona temps de fer un pipi gairebé, no? Vull dir que vas agafant mecànica amb això, però això encara és un tema, no?
Hombre, como espectador, digamos, el resultado es mágico. O sea, realmente hay algo de truco de magia de estar aquí, Clara, y ahora está aquí y eso es personal, ¿no? Y lo que pasa por detrás es fascinante, pero nadie lo ve.
Fascinante para ti.
También se le quiere poner una GoPro ahí y grabarlo, porque eso es una cosa increíble. Pero cuando no ves el truco, realmente el efecto es mágico. Se está multiplicando, ¿no? O sea, os multiplicáis de golpe. Eso parece una compañía enorme. Y sois dos, eso es increíble.
Y Bruno, ¿podrías hablar de la música que tú...? Part important de la teva carrera, la música i els agraïments que surten, no sé si te resolvirà Pere Barragí,
sí, sí.
Ernest Villegas, Claudi Abad.
Bueno, jo he compost el que és la música original, que són, per una banda, una cançó de cumpleaños feliz que la Roxana s'inventa perquè diu que el cumpleaños feliz és molt vulgar i mediocre, i és com un leitmotiv que va sortint al llarg de l'obra. Fins i tot hi ha una versió d'aquesta composició meva que el seu fill Martí, de 10 anys, amb un programa d'ordinador ha fet, no?, com una altra versió més electrònica, perquè és un crac, i ho va fer amb una horeta així, com si res.
Les màquines, sí. Que va fer una part bona, també.
Hi ha un tema final que és el Contigo, que també parla una mica de la història de la parella, que surt al final de l'obra, i efectivament el mestre Bardagí ha tocat violins i cellos amb el Max Vilabeque, que ha fet els arranjaments de vents d'aquesta banda sonora, que penso que és molt cinematogràfica i que està bé perquè li dona aquest to, no?, una mica tendre, una mica romàntic en l'obra de teatre.
El que sí que garantiu és que la gent riurà, és a dir, que des de la primera escena fins a l'última, allò...
Sí, garantit.
Ara, és cert que nosaltres mateixos hem de regular-ho perquè és impossible que la gent riurà. És una obra que té una durada hora 40, no? I és impossible estar sempre encarcajada, i tampoc no era la nostra idea, però és veritat que sí, que si algú podem dir és que vinguis a fer una mica de catarsi amb el riure, que també és una catarsi molt gratificant per qui la fa i per qui la serveix.
He de dir que jo he vist dues o tres peces que una l'havia penjat a YouTube i literalment m'he deixat de riure amb els 10-15 segons que dura cada peça, o sigui que això està garantit.
Sí, ja és un Bossarilla que fa temps que està per allà, però sempre pensava, s'ha de trobar el què, no? No? Tu ho saps perfectament.
L'història que t'enamora.
Exacte, l'història que t'enamora. I aquí estava claríssim que ja el projecte m'enamorava perquè tornar a treballar amb ell és el que jo volia, no? Però sí, el que passa que crec que llavors faré, em protegiré una mica més i estaré sempre baix i no a la via baix, perquè crec que és una manera més... Ara es passa malament, no?
Sí, es passa malament. Bienvenida al club de la
Cinefèria. Sí, no? Perquè... Això no funciona, això. Jo com estic a dintre, no sé.
I he de dir que també es passa molt malament quan ets director mentre estàs fent la funció. És impossible no desdoblegar-se. I estàs treballant com a actor a l'escenari, però al mateix temps estàs veient la funció com a director, i això quasi sempre va en perjudici del teu
director.
Estic
d'acord, perquè jo estic tenint un punt de text que no havia passat mai, perquè penso que
això no està bé. Però hi ha molta gent que actua i dirigeix
al mateix
temps, a tot el món, en tots els idiomes, a totes les cultures, és a dir, que no és res nou. Al principi del teatre, quan no existia la primera director, parlava 80 anys enrere, el primer actor era el que dirigia la primera actriu, d'alguna manera.
Clar. Sí, clar. Les companyies.
Més preguntes?
Jo us volia preguntar per la visió del mòbil. És irònica, imagino, però negativa, positiva, no feu...
Home, jo crec que és bastant realista, no? Crec que és més aviat negativa. És a dir, que fins i tot la gent jove, la gent que tingui 20 anys, posem, que ha nascut amb un mòbil a les mans, sortirà dient, ostres, o diran que carques que són, el qual ja m'agrada, els de 40, o diran, hòstia, clar, potser sí que passem moltes hores veient això, no?, i mirant això, i que ells tenen una altra manera de comunicar-se. Però és que penso que ja no és un tema generacional, perquè jo a la meva mare, per exemple, li dic, estàs enganxada. A vegades la meva mare està enganxada, i la meva mare és una hippie de la vida. Era hippie. Vull creure que segueix sent hippie, però és que està enganxada a Instagram, per exemple.
Sí, sí, és una tia tan 88 que està enganxadíssima. També missatges a WhatsApp a les 3 del matí, però... Sí, sí, vull dir que realment és una cosa que no... No? Que no... Sí, sí.
Sí.
Perfecte.
Sí.
no hi ha res més, ho hem de fer.
Sí? No teniu més preguntes?
Gràcies.
Gràcies.